Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat les alertes Vencat i Neucat. Perdó, l'Alt Empordà s'ha despertat amb les primeres ratxes de tramuntana, una lleugera nevada a les Alberes i una temperatura que de bon matí no superava els 5 graus. Ha estat els primers embats d'un temporal de vent que han anat pujant d'intensitat i els vols al migdia ja s'enfilava per sobre dels 100 km per hora als indrets més clàssics com a Portbou. La situació meteorològica de perill també s'ha traslladat al mar. A l'escala, les onades han superat els 2 metres d'alçada i es preveu que aquesta situació vagi a més i arribin als 3 o 4 al Golf de Roses. Escoltem Sergi Corral, que és meteoròleg.
És una situació d'agrupada encesa de tramuntana amb un pic de vent que tindrem entre aquesta nit matinada i matí de demà dissabte. Les ratxes a l'entorn del Golf de Roses podran superar els 100 km per hora, però al nord de la comarca fins i tot es podran enfilar per sobre dels 120. Un episodi no pas excepcional, però sí molt intens.
I la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet una declaració institucional sense preguntes després de la condemna ahir del Tribunal Suprem al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Ayuso ha assegurat que el 20N de 2025 passarà a ser un dia històric per la democràcia espanyola. Segons Ayuso, en aquest judici s'ha assegut al banc dels acusats no al fiscal general de l'Estat, sinó a Pedro Sánchez, un president, diu, que ordena pràctiques pròpies d'una dictadura i que hauria de dimitir. La líder popular ha afirmat que amb aquesta sentència ha quedat demostrat que l'Estat de Dret funciona, malgrat que els que tenen la funció de defensar la llei s'han dedicat a delinquir. I la majoria dels 13 membres de la direcció permanent de la Federació d'Esquerra Republicana a Barcelona ha dimitit. 8 persones han presentat la dimissió amb un comunicat conjunt, inclòs Miquel Colomer, secretari general. Alerten de discrepàncies amb la presidenta de la Federació, Creu Camacho, a qui acusen de tenir una estratègia pròpia i no consensuada amb l'equip i adoptar decisions unilaterals. I avui mig centenar de bombers voluntaris de 22 parts de la demarcació de Lleida s'han concentrat davant del Palau de Justícia de Lleida per demanar la primera, per presentar, volem dir, la primera demanda col·lectiva contra la Generalitat. Exigeixen l'equiparació de les condicions laborals i salarials amb els bombers de professió. Darrer punt, la cantant Van Guia l'ha publicat avui, Fuma, un nou avançament del seu segon disc que sortirà el 2026, un tema que arriba acompanyat d'un videoclip de Didi Domènech, responsable del vídeo Bota Niña.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passant 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 21 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Vindrà en Boris Weisman un divendres més per parlar del nostre mar. Ens portaran una recepta gastronòmica des del Garraf. Descobrirem què és el projecte Blue Boost al Delta de l'Ebre. Obrirem el xiringuito de la Laura Rovira, que no sabem ben bé què ens vindrà a explicar, i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs molt bé, presente, aquí estem. Ja mirant el cap de setmana. A veure, Marina, crec que ja s'apropa, eh? Mira, que tens al costat del dissabte.
Jo ja el tinc al cap de
setmana. Digue-li que vingui cap aquí, també. Ja estarem junts.
Ho saps, això?
El què?
Que la cimera del clima, la COP30, l'han hagut de desallotjar per un incendi.
Ostres, no?
Sí, doncs...
Mira, tenen un altre clima, ells.
Sí.
Ara he fallit una miqueta...
Mai millor. Humor negre. Tot i això, avui ha reobert, eh? Vull dir, va ser, diria... O sigui, allí no sé quina hora devia ser, perquè ara mateix no sé la diferència horària que hi ha, però la notícia va saltar ahir la nit i avui ja han pogut reobrir i han afrontat l'últim dia igualment, així que...
Bueno,
sí.
Bé, no?
Sí.
Si han pogut continuar amb la normalitat i han pogut fer el que sigui, perfecte.
Bueno. Diuen que justament estaven en un moment clau de les negociacions, no sé exactament...
En quin clau, no?
Sí, exacte.
Mai havia dit això, les claus. Bueno, no entrem en detalls, no entrem en aquest jardí que encara...
Exacte.
Podem fer, eh?
Anem ara cap a Ràdio L'Escala, cap a la Costa Brava, on hi ha en Sergi Corral. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Prop d'haver molt enfaivinat avui amb el temps, però continuant amb l'humor negre aquell que deies tu, seria allò de que han notat l'escalfament global ben de prop, no?, els de la COP30?
Sí, també. Mira, un altre humor negre, exactament.
Però què ens està passant? Què ens està passant?
Que és divendres.
Ara ens... El karma ens ho tornarà, tot això.
No, mai de la vida, perquè ho fem des de la ignorància. Digue-ho. Des de la ignorància, digue-ho.
No,
Sergi,
jo, sí, des de la...
Des de la ignorància
climàtica...
Perquè no sabem el que és el clima.
Ah, exacte, jo no sé què és el clima. Jo aquestes coses del clima i el temps, senyors, no tinc ni idea. No us en fieu dels dimecres cada dues setmanes.
Divendres.
Sí, no, però de la secció del temps...
No, que és els dimecres. La secció és els dimecres.
Ah, d'acord, perdó.
Sí, jo l'havia entès.
Va.
Anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Així que em saludeu aviat avui. Quasi que m'enganxes a contrapeu. Sort que si on és el botonet per poder parlar.
On estàs?
Aquí de divendres ja, també. Amb ganes de començar el cap de setmana.
M'alegro que tinguis ganes de començar el cap de setmana. T'estàs pelant de fred com naltros o aquí ara ens no ha arribat tant?
No, ha arribat, fa fred. Home, tant com estar-se pelant de fred, no. Aquí a la ràdio estem bé i pel carrer fa fred, però es pot anar. No, estem bé, fa fred, però molt bé.
Hem de dir també, referents al clima, ja que avui estem climàtics, meteoròlegs, han començat les primeres nevadetes, eh? O sigui que l'hivern ja és aquí.
Aquí a Arenys no, per això, no ha nevat.
Fantàstic, menys mal, aquí a Tarragona tampoc. Vinga, va, deixem les nevades, també hi ha en aquest programa la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el Maram acull la campanya per Nadal Gastronomia Blava amb una sessió de cuina amb tast inclòs que busca promoure el peix i la cuina de proximitat, Sergi.
Doncs sí, Marina, aquest és el nom de la campanya conjuntament entre el GALP Costa Brava i la Diputació de Girona, que té com a objectiu posar en valor el peix de Llotja. És una iniciativa coordinada per Inspira Gastronomia, on s'acosten receptes senzilles i festives a tothom, elaborades amb peix de temporada i de proximitat. Després de passar per l'Estartit Roses i el Port de la Selva, aquesta iniciativa ha arribat a l'Escala amb una sessió de cuina a càrrec del xef Jordi Jaques del restaurant El Molí de l'Escala, una sessió feta al Maram davant d'una trentena de persones. Escoltem la valoració de Judit Pagès, que és tècnica del GALP Costa Brava.
La finalitat d'aquestes trobades és que a les taules de Nadal hi arribi el peix. El peix no sempre ha de ser les espècies típiques que consumim la majoria, doncs, un rap, unes gambes. Intentem utilitzar espècies doncs, que no estan tant a l'ordre del dia o que són espècies menys conegudes i que tenen un valor més econòmic i, per tant, es poden fer plats doncs, igualment bons i per arribar a totes les economies familiars de la població.
El xef Jordi Jaques, als fogons de la cuina del Maram, ha estat acompanyat del patró major de la cofradia de pescadors de l'Escala, en Josep Lluís Sureda. Jaques ha preparat el que ha qualificat com una escudella de peix, el que vindria a ser una bullabesa, amb ingredients de proximitat acompanyats de verdures que li han donat molta frescor, com per exemple el fonoll. En realitat és la bullabesa tradicional que sempre ha preparat a casa seva. Escoltem en Jordi Jaques.
Nosaltres a casa tenim un plat icònic, que és la bullabesa, que és aquesta forma de suquet d'alguna manera molt atribuïda a França, però que també és molt, molt del nostre territori. Jaume Fabra que diu que la bullabesa ja és catalana. Llavors, bueno, és un plat que muda, és un plat que hi queben bons peixos i bons bitxos, i és un plat que segur que ara amb aquestes freds que venen doncs, ve molt de gust. I de cares al Nadal, que sempre l'hem associat molt a l'escudella i carndolla, doncs, els que pensem més en el mar i els que pensem més en el producte de casa, doncs hem de pensar doncs, en això, en sopes, en suquets, en bullabeses, en sarsueles, en peixos, en plats de peix que fan anar a la cullera i que d'alguna manera acompanyen bé a les festes de Nadal.
Mentre es feia la preparació, s'ha generat un debat intens sobre el peix de proximitat i la necessitat de saber promocionar-lo com cal, sobretot a casa nostra. Al final, tothom ha pogut fer un tast d'aquesta escudella de peix. La campanya es trasllada el dia 26 a Palamós i el 27 a Llançà.
El mercatge electrònic de peixos i el projecte científic Angle Tagging Tour es presenta al cicle Pesca i Ciència.
Doncs sí, Marina, la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona i la Fundació Promediterrània fan aquesta tarda la segona sessió del cicle Pesca i Ciència 2025, un cicle de comunicació social del coneixement científic més avançat i innovador en el camp de les activitats marítimes i pesqueres. L'activitat, per avui, a partir de les 6 de la tarda, just quan acabi la Ronda Mar, al Museu de la Pesca de Palamós, és Mercatge Electrònic de Peixos i Ciència Ciutadana. Resultats del Tagging Tour. La xerrada anirà a càrrec del col·laborador de la Ronda Mar, Fede Valls, també cofundador del científic Angler Tagging Tour. Aquest projecte va néixer l'any 2023 i el seu objectiu actual és l'estudi de la tonyina vermella a la Mediterrània a través de la implantació de marques electròniques que permeten monitoritzar els moviments i comportaments. Els científics recullen dades sobre les seves rutes migratòries, profunditats, temperatures zones d'alimentació. Aquestes campanyes permeten analitzar com està afectant, per exemple, el canvi climàtic, el comportament i distribució dels bancs de tonyina mitjançant l'observació de les variacions de les seves trajectòries i zones de preferència. El programa Pesca i Ciència, recordem que va començar fa dues setmanes amb la conferència 50 anys d'observació meteorològica i marítima a la Costa Brava, a càrrec de l'observador meteorològic de l'Estartit, Josep Pasqual. Es tancarà el divendres 28 de novembre amb el tema La percepció dels consumidors, peixaters i restauradors del peix d'aqüicultura, amb investigadors de la Universitat de Girona, Francesc Fuster i Julià Pau.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Catalunya i el Ministeri alienats davant un possible augment del 19% en la quota mundial de tonyina cel.
Sí, Marina, hi ha bones perspectives per al sector en relació amb la tonyina. Les posicions de la Generalitat de Catalunya, el sector català i el Ministeri estan molt alineades davant de la celebració a Sevilla aquesta setmana de la reunió anual de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, coneguda com ICCAT, que reunirà més de 60 països per negociar les captures de tonyina, especialment la tonyina roja de l'Atlàntic Oriental i el Mediterrani. En el transcurs d'aquest aquesta reunió, l'ICCAT podria autoritzar un increment en la quota de captures de tonyina, ja que el comitè científic ha suggerit que aquest increment podria arribar fins a un 19%. Si finalment s'aprova aquesta pujada, la proposta catalana, que compta amb el suport del Ministeri, estableix clares prioritats. La reunió de Sevilla decidirà no només l'augment de les quotes, sinó també les mesures de gestió i control per al trienni 2026-2028, obrint la porta a un repartiment més just i adaptat a la realitat de les flotes, especialment les més petites i artesanals. La màxima prioritat per al govern català és que aquest increment de captures es dediqui a la flota d'encerclament de peix blau. L'objectiu és autoritzar la comercialització de les captures accidentals de tonyina que ja es produeixen actualment. Aquesta autorització s'hauria de concedir independentment de si s'autoritzen captures accidentals per a la flota d'arrossegament o per als arts menors. Com a segona prioritat es demanarà incrementar la quota de captura de tonyina per a aquells que ja en tenen, com és el cas de l'encerclament tonyinaire de les quatre barques caleres que s'hi dediquen o alguns arts menors. Finalment, com a tercera prioritat, es proposa que els arts menors que actualment no disposen de cap quota de tonyina en puguin obtenir una petita part. L'objectiu principal del govern de la Generalitat és mantenir els pocs actius pesquers que queden a Catalunya. Atès que la pesca de la tonyina té un valor econòmic molt important, es vol que tothom se'n pugui beneficiar i així utilitzar aquesta pesqueria per ajudar a mantenir els pescadors. Toni Espanya és el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya.
Nosaltres hem fet reunions preparatòries amb el Ministeri. Per sort, la posició del Ministeri i la posició de Catalunya està, i la del sector català està molt alineada, de manera que si finalment l'ICAT aquesta setmana autoritza un increment de captures de quota de tonyina, que s'ha de veure, el comitè científic ha dit fins a un 19%, pues, nosaltres hem proposat que prioritàriament aquest increment de captures se dedica a la flota d'encerclament de peix blau perquè es puguin autoritzar les captures accidentals de tonyina que ja estan tenint en aquests moments i la seva comercialització, ja que sofreixen els danys quan una tonyina entra dins a l'art de pesca i no pot sortir perquè es queda atrapada i acaba morint, fa malbé la pesquera del dia, fa malbé les arts de pesca, doncs que almenys doncs les puguem comercialitzar. I en aquest sentit el Ministeri està alineat amb nosaltres, independentment de que es puguin autoritzar captures accidentals per la part de la flota d'arrossegament o per part dels menors, no?
L'objectiu final del govern de la Generalitat és clar, mantenir els pocs actius pesquers que queden a Catalunya i garantir que la pesca de la tonyina de gran valor econòmic pugui beneficiar el màxim nombre de pescadors catalans.
Deltebre celebra Santa Cecília amb un homenatge especial al president fundador de l'Espiga d'Or.
La societat musical Espiga d'Or de Deltebre prepara una jornada especial per este dissabte 22 de novembre amb motiu de Santa Cecília, patrona dels músics. Els actes d'enguany prenen una rellevància especial ja que també s'hi ret homenatge a mossèn Gabriel Zapater, president fundador de l'Espiga d'Or, coincidint amb el centenari del seu naixement. La celebració començarà dissabte a les 6 de la tarda amb un concert a la plaça mossèn Gabriel Zapater a càrrec de Golden Groups, el grup de versions de l'Espiga d'Or format per prop de 25 membres que versionen temes clàssics i actuals amb veu i acompanyament instrumental. A les 7 del vespre, la coral de l'Espiga d'Or participarà en la missa en honor a Santa Cecília a l'església parroquial de Sant Miquel. I finalment, a les 8 del vespre, es durà a terme el concert a càrrec del conjunt instrumental i la banda sinfònica de l'Espiga d'Or també a l'església. La jornada també servirà per reconèixer la tasca de l'Escola Municipal de Música, que cada any incorpora nous músics a la banda durant la festivitat de Santa Cecília. Carlos Castaño, president de l'Espiga d'Or, destaca la vocació de l'entitat i els valors que transmeten a través de la música.
Abans que formar músics, volem ajudar en la implementació de la formació de les persones, tot i que nosaltres no som l'eix fonamental del creixement d'estos nens, no? Perquè són les seues famílies on te porten, on te formen la major part del temps, i també al col·legi, val? Però una part de les seues extraescolars potents i importants que ells hi participen és a l'escola de música, i per anar d'això és fonamental, és a dir, ajudar-los a ser persones felices, persones íntegres.
Des de l'Espiga d'Or s'encoratja els veïns a participar en la celebració i a formar part de l'entitat, per sentir-se orgullosos d'una iniciativa que dona valor afegit al poble.
Cap a les costes del Garraf. El Departament d'Investigació Tecnològica de la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova treballa amb un robot submarí que per primera vegada s'ha desplegat a les aigües del port de Vilanova, Carles.
És el robot submarí de grans dimensions en el qual ha estat treballant el SARTI, el Departament d'Investigació Tecnològica de la UPC de Vilanova, i que per primera vegada s'ha desplegat a les aigües del port de Vilanova. Ha estat per dur a terme de moment algunes proves, però la voluntat és integrar-lo a l'Observatori Submarí de l'OPSI, situat a 20 metres de profunditat i a 4 quilòmetres de distància de la costa de Vilanova. El robot disposa de càmeres per visualitzar diferents espècies marines, diversos tipus de sensors per controlar paràmetres biogeoquímics i un braç robòtic per agafar mostres. Escoltem el Dan Toma, investigador del SARTI.
Aquest robot és un robot que es diu Crawler Rossia i és un robot que està dissenyat per treballar en la zona ventosa, és a dir, en el fons marí, i és un robot que es connecta als observatoris com l'OPSI que tenim aquí a la costa de Vilanova per poder expandir la zona observada amb càmeres, amb sensors que ens permet monitoritzar l'ecosistema d'una forma més expandida en l'espai. No? Com sabeu, l'OPSI és un punt d'observació in situ en temps real, però és només un punt i per poder extrapolar què està passant en un punt necessitem observar també l'espai per entendre els ecosistemes.
Aquest nou robot té l'objectiu de desenvolupar el que es coneix com un bessó digital del litoral de Vilanova, és a dir, una representació virtual que ajudaria a caracteritzar les espècies, fer seguiment de comunitats de grans depredadors i conèixer com es relacionen amb la resta d'ecosistemes marins per millorar la gestió i restauració d'aquests ecosistemes. Escoltem el Damiano Chatziabangelo, investigador del CSIC, i tot seguit a Mallorquinos Papaelias, professor de la Universitat de Birmingham.
Lo que queremos hacer es un ambiente virtual, quizás de diferentes niveles de complejidad, donde tanto los científicos como los gestores, el gobierno, los actores locales y el público pueda tener acceso libre a los datos, a toda la información disponible de este sitio, ¿vale? Entender qué ha estado pasando históricamente, de dónde venimos, dónde vamos.
So OPSI and Vilanova
L'UPSEA i Vilanova en especial ofereixen un escenari molt interessant perquè estan dins de l'espai Natura 2000. Hi ha molts aspectes interessants que es poden observar als ecosistemes marins i, per tant, esdevé una zona de treball per les similituds que podem observar també en altres parts del món, en altres espais marins. A més, ens dona la possibilitat d'avaluar com són deficients aquestes tecnologies gràcies a la proximitat amb la costa.
Aquest robot submarí també durà a terme proves a altres parts del món. A banda de l'OPSI, també passarà per Itàlia, Suècia i Irlanda. Les dades que recull s'analitzen gràcies al desenvolupament de la intel·ligència artificial.
La part d'intel·ligència artificial és molt important, bàsicament perquè la quantitat d'informació que genera aquest tipus de sensors és, d'una manera manual, no es pot analitzar en temps útil. I la IA ens proporciona aquesta capacitat de poder observar una quantitat molt gran de dades i extreure només la informació útil.
El robot submarí forma part del projecte Digiforeco, que vol donar suport a la restauració d'àrees marines afectades per l'estrès ambiental i les activitats humanes mitjançant la recollida de dades que permetin entendre millor els canvis dinàmics dels ecosistemes. La iniciativa està finançada per la Unió Europea dins del programa Horizon Europa.
Fem aturada a les costes del Maresme. El Club de Pesca Maresport d'Arenys és la seu del Campionat de Catalunya d'embarcació fondejada en categoria de veterans, és a dir, per la categoria de pescadors de més de 55 anys, Oriol.
Doncs sí, el campionat el formen 16 participants d'arreu de Catalunya en dues mànegues i, com a tots els concursos de pesca, es practica la captura i solta del peix pescat. Ho comenta un dels participants i integrant del Club de Pesca Mar Esport, Juanjo Polo.
Cogemos el pescado que es por puntos, cada especie tiene una puntuación. En las capturas, dentro de la embarcación hay un cubo, tenemos un cubo con un oxigenador para mantenerlo lo más vivo posible, para luego cada 45 minutos hacemos un recuento y lo volvemos a echar al agua.
Els participants han passat una selecció prèvia a les lligues socials dels seus respectius clubs i s'han classificat per aquest campionat. Dels 16 que hi participen, una dotzena són pescadors del Mar Esport d'Arenys.
En cada club se apuntan los que ya han participado en sus correspondientes concursos sociales y de ahí sale una clasificación para hacer el Campeonato de Cataluña, tanto del Club de San Feliu, del Club de Pesca de Barcelona, de Tarragona. Pues bueno, se hace una pequeña clasificación, ¿no? Y se pone un baremo de 16, podría ser de 20 o de 30, pero en este caso 16 los participantes. Por suerte, somos mayoría, casi todos participantes, casi, no sé si de los 16, ya somos 10 o 12, son de aquí del Club de Pesca Maresport.
La primera mànega es fa dissabte al matí i dura unes 3 hores i mitja i a la tarda es fa la segona mànega. Serà la darrera competició de l'any per als veterans. Si fes vent o mala mar, se suspendria el campionat.
La base nàutica d'Arenys de Mar se suma a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb una recollida de deixalles al mar, tant a la platja com a l'aigua, aquest diumenge al matí.
Des de la base nàutica cedeixen gratuïtament el neoprè, la planxa, el caiac, el SUP o l'embarcació que cadascú prefereixi. Ferran Martínez, responsable de l'equipament, ha comentat que organitzen aquesta activitat dos cops a l'any, a la primavera i a la tardor, i la participació oscil·la molt segons el dia en què cau la recollida.
Depèn molt de l'any. Hi ha hagut anys que hem tingut 40 persones o 50 i en anys que n'han vingut dos. O sigui, no tenim un promig així fet, saps? Depèn molt del temps que passi, del dia que caigui, aquestes coses. Aquest any a la primavera va venir poca gent, però la tardor anterior van venir quasi 40 persones. Ja et dic això. Jo faig allò de la inscripció per tenir un càlcul de gent, de volum de gent que pot venir. Però m'és igual, vull dir que si ve algú el diumenge al dematí a qualsevol hora i em demana els guants i el sac on guarda els residus, jo els hi deixo i ja està.
Es tracta d'una activitat de conscienciació que no resol la problemàtica de residus al mar, però que hi ajuda, i més en el racó on està situada la base nàutica, un punt on els corrents marins hi acumulen tot tipus de residus.
L'any passat, per exemple, van treure un tub de, no sé de quin plàstic era, que venia del mar, el van portar fins allà a la base, un bitxarraco que no vegis. El tros aquell de la base, on estan les canyes allà de l'espigó, allà podríem estar traient porqueria tot l'any, cada dia. S'acumula. El que porta el mar, el que tira la gent, i s'acumula molta porqueria. Ja. Mira, ara aquests dies que ha hagut aquest temporal de mar, no?, que va haver el cap de setmana un temporalot amb onades molt grosses i això, el dilluns quan vam arribar a la platja estava plena de tot. Algues i conxes, que això és molt maco, i després havia plàstics, ja unes... Bueno, jo què sé, un desastre de tot el que arribem a llançar al mar, noi.
Les deixalles retirades es classifiquen i es porten a la deixalleria. La jornada es farà entre les 10 i les 2 del migdia i es fa amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Residus i la Federació Catalana de Vela.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'associació Aurora celebra la 13a jornada Fem Francolí, dedicada a la conscienciació i conservació de la natura i a la salut mental. La trobada serà el pròxim dissabte 29 de novembre al riu Francolí de Tarragona. La jornada començarà a les 10 del matí al camí del riu Francolí amb la benvinguda i la confirmació de les inscripcions. Tampoc faltarà l'esmorzar popular. Tot seguit es realitzaran les dues activitats que ha organitzat l'entitat. Es tracta d'una sortida per descobrir la fauna i la flora del riu Francolí i una dinàmica on es relacionarà la natura amb la salut mental. La trobada està oberta a tota la ciutadania i és gratuïta amb inscripció prèvia a través d'un formulari. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do la tramuntanada i mestralada que tenim a hores d'ara a la costa catalana, sobretot al nord del Cap de Begur per una banda, al sud del Baix Penedès per una altra. Aquest vent està molt encès, és un vent terrer, per tant, arran de mar fa que hi hagi mala mar, però no d'una forma excessiva, i en canvi, res, 5-10 milles mar endins, la situació marítima està francament esvalutada, hi ha un temporal molt encès. A la Costa Brava, sobretot, maragassa o mar brava en molts casos, per tant, moltíssima precaució si heu de sortir a mar, com a mínim, amb una embarcació de més eslora, perquè hi ha onades de més de 6-7 metres d'altura en aquestes zones més marandins. A prop de la costa, com dèiem, maró, forta maró, per tant, també una mica de precaució, i tot plegat amb aquest vent que bufarà per sobre dels 100 km per hora, especialment a l'Empordà. També continuarà bufant molt fort el vent de tramuntana amb vista al dissabte al matí. Ho seguirem a la xarxa.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. El nostre mar, tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
Ens anem a posar la nostra bata de biòlegs i biòlogues marines per descobrir què ens amaguen les profunditats, i per això ens acompanyen Sergi Corral i en Boris Weisman. Avui què ens explicareu?
En la nostra secció del nostre mar, valgui la redundància, amb en Boris Weisman, portem uns programes, no sé si podríem dir-li allò del barri Sèsam, de Pequeño Grande, Lejos Cerca, transitant una miqueta entre 500 metres de profunditat, entre milers de quilòmetres d'alçada a l'atmosfera per poder observar el mar des de les alçades. I avui jo crec que ens anem fins i tot a biologia molecular, perquè, Boris, molt bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Ens vols parlar de l'omega 3?
Sí, sí, de l'omega 3, exactament. Aquesta substància que en els últims anys ha agafat molta anomenada, que abans ningú no coneixia, i ara que s'ha vist que és un nutrient, o és un àcid gras, que és molt important pel desenvolupament del nostre cos, del nostre cervell, que el nostre cos no pot generar-lo, i que ara resulta que és un nutrient essencial. Per què? Perquè en aquesta època que ens toca viure, en la qual tenim proteïna barata, sí, perquè ara la proteïna ja és molt barata, i podem trobar proteïna per tot arreu, és lo que
sí, sí,
és la realitat en la que estem, les mancances que podríem trobar són d'aquests nutrients petits, dels quals necessitem poca quantitat, però que són essencials.
Comparablement, per exemple, amb segons quines vitamines o segons quins productes, que nosaltres tampoc sintetitzem, sí, sí, i els hem d'incorporar externament.
Sí, exactament, seria això, però en aquest cas estem parlant d'un àcid gras. I com obtenim nosaltres en la nostra dieta els àcids grassos, aquests, l'omega 3? Pues menjant peix blau, la sardina, el centó, aquests peixos que resulta que s'alimenten de plàncton. Uh-huh. Són peixos que viuen en alta mar i que van menjant el microplàncton que hi ha a l'aigua, i s'alimenten d'aquesta forma. I segons la qualitat i la quantitat d'aquest plàncton, pues serà no només la mida del peix, que també, sinó serà la quantitat i la qualitat d'omega 3 que tindran els seus cossos.
Això és molt interessant, perquè partint de la dita aquesta de la màxima de lo que se come se cria, no?, que és el que ens estaves dient tu ara, per exemple, últimament, en diversos programes que hem fet, i fins i tot entrevistes i fòrums que s'han fet, un dels problemes principals és que cada cop hi es pesca menys peix blau i és de mida més petita. Això vol dir que potser, degut a aquest plàncton, no té tant omega 3 com tenia abans, o també hi ha hagut un canvi aquí?
Sí, sí, evidentment. Aquí, a la mida i a la composició del cos d'aquests peixos depenen diversos factors. Un és de lo que com es cria. O sigui, el fitoplàncton que ingereixen, que això afecta al seu creixement. Depèn també de la temperatura de l'aigua, perquè si l'aigua s'escalfa, potser arriben a la maduresa abans de temps, hi ha diversos factors que encara s'estan discutint, però evident és que depèn de la temperatura de l'aigua. I te'n recordes que en un programa anterior vam parlar d'aquest sistema de satèl·lits que podien controlar tant la temperatura com la visibilitat, la transparència, com el fitoplàncton, aquest, el Copernicus, no?, amb els seus sentinels? Pues resulta que fent servir aquest sistema satelital de Copernicus podem preveure la quantitat d'omega 3 que podem menjar. Sembla, és la història, el camino corto.
Sí.
Però veus, no, la relació de que observant el mar des del cel podem arribar a deduir quina és el component nutricional del peix que pescarem.
Clar, i això està bé d'estar relacionat amb el que deies en aquell programa de la previsió de les pesqueres.
Claro, claro. O sigui, els investigadors, aquí enmig està l'Institut de Ciències del Mar, el CSIC, els investigadors estan constantment vigilant què és el que està passant amb la superfície del mar. Aleshores poden dir, mira, per la temperatura que estem arribant, per la fitoplàncton que estem no sé què, per les condicions que són, hauríem de pescar d'una certa manera. I es pot aterrissar, bueno, amerissar i gestionar la pesquera d'una manera més sostenible. Sí? M'explico?
Sí, sí, sí.
És un concepte una mica eteri, però
no,
que...
més que eteri, és un concepte concadenat, no? Que una cosa va en relació amb l'altra, que si tu estàs parlant, en aquest cas, que el fitoplàncton t'està donant aquests àcids grassos i aquests àcids grassos, aquest fitoplàncton és consumit, la relació és directa en quant a previsió i en quant a...
Clar, això, resultats directes, ara m'ho estic inventant. Potser al pescador li interessa més esperar-se a pescar d'aquí unes quantes setmanes i no avui. Per què? Perquè el satèl·lit li ha dit als investigadors que les condicions són adequades o no. Aleshores, és com mirar una visió indirecta. Sí, uh-huh. Una visió indirecta que et permet a gestionar aquest tipus d'extracció marina, no? I això és molt interessant. Això és molt interessant perquè es dona una altra visió, una altra perspectiva de lo que estem acostumats a que el pescador pues surt a mar i a veure què és lo que pesca, i quan arriba a mar a veure a quant lo vende, i després arriba al plat i a veure lo que contrae, no? Lo que conlleva. Pues això ens dona una certa previsió, i com sempre diem, una previsió ens permet fer una gestió. Després ja la farem bé o malament, però com a mínim ens permet.
Una pregunta, Boris, com a biòleg marí, etc. Clar, això de l'omega 3 dels peixos tampoc fa tants anys que ho estan promocionant des del govern i des de determinats campanyes, no?, de consumició, que hem de menjar peix blau, etc, etc. Suposo que en biologia marina fa una mica més que se sabia que, per exemple, que determinats peixos blaus eren rics en aquesta substància.
Sí, sí, evidentment que això se sabia. El que passa és que, clar, això ha passat a la dieta, això ha passat a nivell de dieta i de consumició, i aleshores, al final, és el que deia al principi del programa, ara el valor nutricional del peix no és tant la proteïna que conté, perquè ja la podem obtenir de carn de porc barata, per exemple, sinó el que no podem obtenir la carn de porc és aquests omega 3 que sí que ve del peix.
Hi ha altres coses semblants a l'omega 3 d'aquestes biomolècules o d'aquests nutrients, per exemple, que també s'estigui estudiant o també que sigui la forma que ho aconseguim nosaltres?
Respecte al peix.
Respecte al peix. No?
Sí, bueno, aquest és un tema, Sergi, que no és la meva especialitat, per tant jo aquí no puc parlar. Però sí, sí, o sigui, la forma de vida, la forma de creixement dels peixos és diferent a la forma de vida dels mamífers que ens mengem.
Fins i tot havien dit, mengeu peix que porta fòsforo.
Sí, claro, fòsforo i mercuri.
I mercuri també, eh?
Sí, clar, evidentment. Per què? Perquè la forma de créixer un peix, la forma de viure d'un peix és diferent. A més, la forma d'alimentar-se és diferent que quan et menges una vaca, et menges un porc, et menges un algo, no? El que t'aporta un nutrient, en aquest cas un animal, és diferent. Mm-hmm. Aleshores, el peix et aporta una sèrie d'elements que, com he dit, lo important avui en dia ja no és tant la proteïna, com podia ser fa dues generacions, o en espai, en zones del planeta que la gent viu del peix directament, no? Que no s'ha de peix, però sí que ens aporta aquests nutrients especials que, si no, no hi ha altra manera d'obtenir-los.
M'acabes d'obrir un meló, un mig meló, amb el tema del mercuri, que has anomenat ara.
Ai.
T'agafaré una mica, no em calces, però aviam. Perquè m'ho han preguntat, mira, fa poques setmanes aquí a l'Escala es va fer una festa de la tonyina, que es va fer una festa de la tonyina, mm-hmm. I algú en aquella festa de la tonyina em va preguntar, home, diuen que la tonyina conté mercuri, és molt, molt perillosa i no l'hem de menjar. En quines magnituds, Boris, estem parlant que, per exemple, una tonyina com a gran depredador bioacumula mercuri? Vull dir, suposo...
Vale, això, per entendre la situació, hem d'entendre que tots aquests productes que des de terra llancem a mar, que són residus, residus agrícoles, residus urbans, residus industrials, tot això que al final acaba... Sí que passa per la depuradora, però bueno, Sergi, entre tu i jo, que no ens escolten, la major part arriba a mar,
sí.
Sí? I es va acumulant en el mar. Com que no ho veiem, pues ja està, ojos que no ven, no? Però els peixos estan visquent, estan respirant, estan bevent, no bevent, però bueno, perquè ens entenguem, estan en aquest caldo i ho van acumulant. Si et menges una sardina, té una vida curta. Ha acumulat poca quantitat d'aquests contaminants, com podria ser, per exemple, el mercuri. Però si et menges una tonyina que ha menjat 3.000 sardines, pues té una dosis més alta. I quan més vella i més gran és la tonyina, pues més sardines s'ha menjat i més dosis de mercuri té acumulades. És tan fàcil com això. Aleshores, evidentment, quan més gran és un animal, que pot ser una tonyina, pot ser un peix espasa, pot ser qualsevol animal gros i longeu que hagi viscut molts anys, pues va acumulant aquestes toxines. Això és així. A partir de quina mida? Això és molt difícil de dir. I, a més, jo no crec que ningú es mulli en dir-lo.
Perquè, si no, s'acollona bastant, no? Perquè, clar, diguis... Clar, la gent, el primer que diu... On hi ha? Serà moltes dosis, no? Que serà que, clar, si menjo molta tonyina molts cops a la setmana.
Exactament. Aleshores, què diuen? Bueno, es pot menjar tonyina? Evidentment que es pot menjar tonyina. Clar que sí. I a més està molt bona. Però no abusis. No abusis. O sigui, pots menjar, sí, però no pots menjar cada dia perquè la dosis aquesta de microcontaminants que al final nosaltres també ho acumulem. S'acumula tot en el teixit gras, en el teixit nerviós, tot això ho anem acumulant. I tampoc no ens convé, no? Però, bueno, al final, si mirem bé, hi ha tantes coses que no ens convenen només en l'aire que respirem. Però jo no desanimaria a menjar tonyina pel fet de la mercuri. O sigui, hi ha altres motius, per exemple, el peix espasa.
Exacte.
El problema no està en el mercuri, és que s'estan acabant.
S'estan acabant.
Això és el problema.
Concepte,
això,
no?
És el problema.
Aquest és el concepte.
El que passa que tampoc no està tan malament utilitzar el coco del mercuri per dir, ostres, tu, baixem de consum i li donem un respiro a la població que es recuperi. O sigui, bueno, tampoc no està malament fer servir aquests trucos didàctics perquè prenguem consciència.
Tornem on estàvem, tornem als àcids grassos, tornem... No hem deixat de parlar de peix blau, si t'hi fixes, eh? Perquè
sí,
la tonyina també ho és. Hem dit abans que, per exemple, hi ha com a recordatori final una miqueta, perquè la gent ho sàpiga o fer un recordatori de la gent, peix blau estem parlant, sobretot, d'espècies com la sardina, l'anxova, bonito, tonyina, no? Aquest grup de peix és la diferència.
Sí, sí. Mira, perquè ens entenguem, els peixos que viuen a alta mar... Així que ens entenguem així fàcil, eh? Els peixos que viuen a alta mar, que viuen de plàncton i que mengen uns dels altres, això seria el peix blau, perquè ens entenguem d'una manera ràpida. Sí, i a diferència dels peixos que viuen més
enganxats a les roques.
Sí, que són formes de viure molt diferents. Clar, els peixos que viuen al alta mar són nedadors constants, tenen una forma del cos diferent, una forma de les estructures del cos és diferent. Això és... no tenen tanta greix acumulada, perquè, clar, són molt atlèticos, estan tot el dia nedant.
Oi tant. Doncs, Boris, un divendres més. Moltíssimes gràcies per portar-nos, per obrir-nos els ulls al mar. En aquest cas, ens hem anat cap al microscòpic o cap a la biologia molecular, en aquest cas.
Sí, però fixa't que des del cel, eh? Mira, el microscòpic des del cel.
Des del cel, això sempre és molt interessant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, encantat.
Canviem de tema, però no deixem el mar, perquè de la mà del Museu Marítim de Barcelona avui volem conèixer una exposició que encara es pot visitar de manera virtual des de la seva web i on aborden els mites, els éssers fantàstics i les creences marítimes. Són diversos factors que sempre s'han tingut molt, fins i tot massa, en compte a l'hora d'embarcar-se a bord d'un vaixell i que avui volem descobrir, Carles.
Sabíeu que pujant sabates de carrer a bord d'un vaixell, intercanviar sal d'una barca a una altra, tenir un paraigües obert o la presència de conills o capellans dalt del vaixell s'han associat a malastrugança segons les creences populars que encara avui perviuen. Els mites, els éssers fantàstics i les creences marítimes han estat sempre molt vinculades a la mar i avui en volem parlar. Ho farem de la mà de l'Eliseu Carbonell, antropòleg i comissari de l'exposició Cants de Sirena, Fascinació i Abisme, que ha estat al Museu Marítim de Barcelona durant un temps i que ara es pot visitar de manera virtual. Eliseu, molt bona tarda i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la Randa Mar.
Hola, gràcies a vosaltres.
Eliseu, Cants de Sirena, quines podríem dir, no?, que són aquestes llegendes que envolten aquest mite?
Bé, llegendes n'hi ha tantes com vulguis. Perquè, fixa't, quan pensem en el cant de sirenes, pensem en Ulisses i, per tant, pensem en temps molt reculats, no? Però és interessant veure com els folcloristes han recollit històries que trobem en textos en l'Odissea mateix, en què encara perviuen la tradició oral en temps, no sé si d'ara mateix, però sí de fa 50 anys enrere, no? Hi ha particularment un folclorista que va recollir la història del rem que explica també Verdaguer en la història del pescador de Sant Pau de Segúries, que potser coneixeu, aquell pescador que va patir un naufragi i va decidir carregar a l'esquena un rem i caminar terra endins fins trobar un lloc en el qual, quan preguntés què és això, ningú sapigués què és, no? I quan va trobar un poble on la gent li va dir si això és una pala de forners, va quedar a viure allà, no? Sant Pau de Segúries. Doncs aquesta història s'ha recollit en mariners americans que deixen el servei i que se'n tornen cap a casa seva, això estic parlant dels anys 50-60, explicats com si fos una cosa que els hagués passat amb ells o amb algú que ells havien conegut, no? Amb això el que vull dir és que aquestes històries, aquestes llegendes, tenen un origen molt, molt profund, tenien els primers textos antics, a l'època d'Homer, a l'època clàssica, però segur que van començar molt abans i encara avui els podem trobar amb la veu de persones que ho senten com una història pròpia, no? Perquè i això és el que demostra la potència i la vivència d'aquestes creences, no? I segurament trobaríem moltes pel·lícules on també actualment el cinema reprodueix totes aquestes mites, totes aquestes creences.
Són creences que han anat passant, podríem dir, doncs, de generació en generació.
Sí, podríem dir que s'han transmès oralment, s'han transmès també en forma de literatura popular, també en forma de cançons, en forma de... i actualment, doncs, això a través del cinema o dels videojocs.
Què volia dir una mica de veure una sirena, no?, en aquestes llegendes?
Bueno, la sirena simbolitza, i per això la vam agafar com a lema de l'exposició, simbolitza el que ens explica Homer a l'Odissea, no? Que és el desig de voler sentir el cant de les sirenes, per això Ulisses demana que el lliguin a la paramola del vaixell, els altres mariners s'han de tapar les orelles amb cera, però ell vol sentir, vol escoltar aquest cant, no? I alhora doncs està lligat per no sucumbir i no anar cap allà. Per tant, vol dir l'atracció profunda que causa el desconegut, que causa tot el que pot haver en el mar, que vist des de terra doncs és un espai completament aliè als éssers humans, no? Perquè els humans necessiten tenir els peus sobre la terra, i volem molt, doncs, ens atrau i volem anar i volem aventurar-nos, però alhora hi ha una prevenció, no? Hi ha una prevenció de pensar, ostres, i què passarà, no? I per això alhora demana, doncs, que el lliguin, no? I per tant, és aquesta fascinació que provoca l'abisme, I alhora una combinació d'atracció i de tal mica com el que fan avui els parcs d'atraccions, no? Per aventura, no? Un desig de molta pintura al llarg de la història. Serps gegants, no? Serps gegants que mariners confonen en una illa i si enfilen i fan un foc, llavors comença l'illa a moure's i resulta doncs, que és un serp gegant, etc. No? Hi ha molts éssers d'aquests.
Començàvem també comentant, no?, totes aquestes malestrugances, podríem dir, no?, que s'envolten en l'entorn de la protecció del vaixell o aquelles, no?, aquells ritus, podríem dir, que envolten la protecció del vaixell. També hi ha una part, no?, dedicada en aquest sentit.
Sí. L'exposició es dividia en tres parts. La primera era la mar i bueno, quan la podies visitar, en el primer espai et submergies, no? Era un espai immersiu en el qual apareixien tots els éssers mitològics que esmentàvem abans i d'altres, no? Perquè també hem estat referint molt a temes de la cultura occidental, però trobem en totes les cultures orientals, les cultures africanes, trobem éssers similars o molt semblants. La segona part de l'exposició era allà al vaixell i el tercer arribava a terra. I en aquesta segona part teníem una barca de Jàbaga que podeu veure exposada al museu, una embarcació preciosa de pesca amb l'art de Jàbaga, de Jàbaga, no?, de platja, la Maria Carmen, una embarcació d'origen d'Andalusia. I les persones que es van encarregar de fer el disseny expositiu de l'exposició van tenir una idea molt maca, que va ser disposar aquesta embarcació enmig de la sala i pintar al voltant tot un cel, com si estiguessis navegant. I llavors aquí vam fer com si fos una mena de processó de Verge del Carme, vam penjar moltes flors sobre l'embarcació. Podeu veure les fotografies a la web de l'exposició, si mireu. Moltes flors penjant i entremig una sèrie d'objectes als quals encara avui la gent de mar doncs se'ls atribueix malestrugança, no? Objectes que s'han d'evitar per assegurar doncs que no passi res quan estàs en mar.
Com per exemple, no, això que comentava de pujar amb sabates de carrer a bord del vaixell, no?
Sí, això encara
hi ha pescadors que ho mantenen,
Sí, recordo molt un pescador de Palamós. A Palamós tenen un programa molt bonic, no sé si segurament el coneixeu, de recollida de memòria oral, no? Entrevisten a gent de molts de temes i aquesta més poden recuperar. I en un d'aquests hi ha un pescador que explica que ell havia de sortir a la matinada, però era festa major i venia mudat, clar, un senyor que, això sigui els anys 60, no? I havia anat a ballar amb la seva promesa i havia fet l'hora de sortir al mar i va anar vestit, diguéssim, de festa i, per tant, duia sabates en lloc d'uns espardenyes. I quan van pujar a l'embarcació i quan era a la bocana del port el patró li va dir, aquest senyor maquinista li va dir, fem mitja volta i tornem. Diu, però per què? Diu, perquè avui no farem res. Diu, cony, diu, no has vist que vens amb sabates? No, és que no farem res. Diu, potser ja podem tornar, aquell dia no van sortir pescant. I que, sí, o el paraigua, no? El paraigua també, no? Són aliments a evitar. Però això és perquè té a veure amb una cosa molt... que l'antropologia estructuralista ha explicat molt bé, en Claude Lévi-Strauss, que té a veure amb un tema binari de l'ordre i el desordre, no? Recordo quan estudiava antropologia, una professora molt maca ens explicava dient la Terra... enmig del camp és una cosa neta, no? I dintre de casa, dins d'un test, la terra és una cosa neta, però si tu agafes aquella terra i les campes pel menjador, és brutícia, no? I llavors la terra ha d'estar en determinats llocs, no pot estar a qualsevol lloc, no? Llavors hi ha coses que dintre del test és ordre i fora del test és desordre. Doncs bé, hi ha elements com les sabates de mudar, les sabates de carrer o els paraigües, que són elements que pertanyen a la terra i que, per tant, dintre d'una embarcació estan fora de lloc i el que poden provocar és un desordre. I la pitjor amenaça que té un navegant és el desordre còsmic, no? És a dir, tu abans de sortir en mar mires les previsions meteorològiques, avui dia ho vas a mirar als portals de meteorologia, però abans la gent mirava doncs, les senyals de la forma dels núvols, de la humitat que hi havia al carrer, etc. No? Molts elements que els donaven senyals per saber, doncs, per preveure quin clima faria. Però això no vol dir que això fos 100% segur, no? Ni tampoc ho és avui mirant el mòbil si he d'agafar el paraigua o no, no? Perquè moltes vegades vas carregar tot el dia el paraigua i resulta que fa sol, no? Però clar, és diferent si això t'hi va a la pesquera i potser fins i tot la vida, no? O patir un accident, no? Llavors, és importantíssim mantenir l'ordre, però nosaltres l'ordre còsmic no podem mantenir, no tenim cap instrument, ni el tenien els pescadors de l'època d'Homer, ni el tenien els pescadors de mitjans del segle XX, ni el tenim avui en dia, no? Ni el tenen els pescadors d'avui, perquè el clima és molt atzarós, no? I llavors, simbòlicament, intentem mantenir l'ordre d'aquesta manera, és a dir, si hi ha coses que dins un vaixell, tothom que ha navegat sap que l'ordre és fonamental, no? No poden haver coses entremig, no? Està tot molt endreçat. Doncs també a nivell simbòlic, no? No poden haver elements que pertanyen a l'esfera terrestre, sinó que han de ser els elements que pertanyen a l'esfera marítima, no? Uh-huh. Això, doncs, s'evitava aquest tipus d'objectes, no? Perquè a nivell simbòlic no afectessin l'ordre i el desordre.
Uh-huh. I per això, doncs, una mica tots aquests mites i totes aquestes creences, no?, entorn de la mar.
Sí, passar la sal o passar la sal d'un vaixell a un altre. Molt interessant tot el tema, però això se't donaria per una xerrada de molta estona, però deixa un altre dia, si vols. Molt interessant tot el tema dels conills i dels capellans, que són dos altres elements que són com tabú en un vaixell.
Mm-hmm. Doncs fem una cosa, Eliseu, ens ho anotem, els conills sí. I els capellans a bord d'un vaixell, i queda pendent per un altre dia fer una conversa més extensa sobre aquest mite.
Molt bé.
Vale?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Eliseu, per parlar una miqueta sobretot dels cants de sirena, que ens has donat més detalls, no?, de tot el que significava, i per aquesta última reflexió, aquesta darrera reflexió també interessantíssima sobre per què, no?, una miqueta podem dir que hi havia aquests ritus i aquests mites a bord d'un vaixell.
Sí, molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
I fins la propera.
Fins aviat, gràcies.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minuts, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history shine a star? Our love is the only way. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. One more time. that world did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me, more than 100 miles. You and me is more than gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go, dance with me one more time. One more time.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'agrupada encesa de Tramuntana arriba a l'Empordà, ha entrat puntual aquest matí.